partir d'ara tindràs un espai de retrobament a Ràdio Falset.
Retrobament amb tots aquells que per un motiu o altre van marxar de la nostra comarca cap a altres països.
Volem xerrar amb ells.
Per tal de que ens expliquin les seves vivències i que la nostra trucada els apropi a les seves arrels.
A partir d'ara, a Ràdio Falset.
Del Priorat cap al món. Aquest mes, per diferents circumstàncies, no hem pogut fer la gravació actualitzada, diguéssim, del nostre programa, per la qual, ja que tenim programes endarrerits, programes vells, farem una reposició d'un programa que vam passar justament el 5 de febrer de l'any 2011, un any un programa en el que, per exemple, hi havia les revoltes que es van produir a Egipte aleshores. I vam parlar amb Joan Maria Bernet. Per tant, avui, aquest dissabte, us convidem a tornar a escoltar el Joan Maria Bernet en el seu programa que vam fer aquí a Del Priorat cap al món. L'any 2011, el primer programa del Priorat cap al món, un programa en el que, com ja sabeu, intentem apropar una mica la gent que ha marxat de la nostra comarca cap a altres estats, cap a altres països, i que una mica volem sentir una mica més a prop de... volem que se sentin una mica més a prop de casa seva, de casa nostra, i per tant els apropem encara que sigui moltes vegades per via telefònica. En aquest cas ens n'anem cap al Marroig, és un senyor del Marroig, ell té 74 anys, és sacerdot salesià i es diu Joan Maria Bernet. Amb ell tindrem una xerrada, crec, força interessant per parlar una mica de tots aquests anys, crec que uns quants, sobre gairebé 25, més de 25 aproximadament, que està pues, a Terra Santa, va estar a Betlem, actualment està a Jerusalem, i amb ell volem parlar una estona sobre les seves vivències. Bon dia, Joan Maria.
Hola, bon dia, Armand.
Bon dia. Per començar, si li sembla, expliqui'ns una mica com va ser això de que va ser... En principi, vostè el que va ser marxar del Marroig. Del Marroig ja fa molts anys que segurament no hi és, encara que hi hagi pogut vindre puntualment.
Sí, jo quan tenia 13 anys ja vaig deixar el Marroig, perquè vaig tenir la vocació salesiana i llavors vaig deixar el meu poble per entrar ja dintre de la congregació, vaig fer els meus estudis, em vaig ordenar sacerdot, vaig fer després els estudis a Roma de Sagrada Escriptura, vaig estar uns anys ensenyant a Barcelona el nostre teologat o estudiantat teològic de Martí Cotolà de Barcelona. Algú potser recordarà de Falset que vaig venir per Setmana Santa alguns anys a celebrar la Setmana Santa a Falset per ajudar a la parròquia, per les cerimònies, per les confessions. Tinc un record molt bonic, molt agradable d'aquells anys en els quals vaig venir a Falset per la Setmana Santa.
Això estem parlant aproximadament dels anys 50-60, pel que...
Els anys 70. 70, 80, la primera era els 80, perquè als 86 jo vaig venir cap aquí, cap a Terra Santa.
És a dir, fins als 86 vostè va estar movent-se per la zona de Barcelona aproximadament, i a partir de l'any 86, com ve donada aquesta decisió de vostè de prendre el camí, diguéssim, cap a un altre país, un altre lloc? Com va ser una mica tot plegat?
Van ser els superiors, el superior major de Roma, que em va invitar a venir aquí a Terra Santa, perquè aquí el nostre estudiantat de teologia hi havia necessitat d'un professor de Sagrada Escriptura. I llavors, jo que havia fet aquests estudis i havia ensenyat a Barcelona, doncs em va dir si jo volia vindre cap aquí, cosa que em va alegrar moltíssim, perquè per un estudiós de Sagrada Escriptura poder venir aquí a Jerusalem, a la Terra Santa, i estudiar aquí és, diríem, el sumum ja de la felicitat i de la benaurança. Aquest va ser doncs el motiu de la meva estada aquí. Jo vaig vindre, però, per 5 anys. Mm-hmm. Però els superiors d'aquí, de la Terra Santa, veient que m'agradava, que havia un bon servei a la comunitat i als estudiants, em van invitar a continuar. Jo vaig acceptar i mira, fins ara, doncs, que em trobo aquí.
És a dir, en principi vostè va anar perquè li van manar, entre cometes, no?, una mica,
sí,
però bueno, però després un cop allà s'hi va, sí, va adaptar
posar,
pues,
no?
De seguit,
s'hi
va adaptar de seguit. Allí, pel que entenc, vostè dona classes, doncs, d'això.
És la Sagrada Escriptura, de tot el que es refereix a la Bíblia. A més, soc l'encarregat de les excursions i de les visites a Jerusalem que fem cada 15 dies. És una cosa molt entretinguda i molt interessant. És d'estar sempre al corrent de la història, de l'arqueologia, de les noves descobertes. És una cosa molt interessant que a mi m'agrada moltíssim com a professor que soc de Sagrada Escriptura.
I vostè va començar, bueno, al lloc on es diu les Escriptures, que va néixer Jesús, a Betlem.
Exacte.
No?
Exacte.
És això el que tinc entès.
Sí, sí, sí.
I quant temps van estar a Betlem?
Allà vaig estar 18 anys. 18 anys, el nostre estudiantat d'allà. Però després la Santa Seu ens va demanar als salesians que ens traslladéssim a Jerusalem, a la casa on estem ara, perquè aquesta casa, que és molt gran i molt bonica, construïda al segle XIX, era dels germans de Sió, una petita congregació religiosa, però que són molt pocs, i llavors ells havien decidit de deixar aquesta gran casa perquè no es veien amb cor de continuar. I llavors la Santa Seu va intervenir i va dir no, no es pot deixar aquesta casa buida perquè de seguida els jueus ja l'ocuparan ells. I és una llàstima que un centre catòlic ja de renom de tants anys aquí a Jerusalem passi ja a mans jueves. Per això ens va demanar a nosaltres, i nosaltres amb cert sacrifici de deixar Cremisant, que és un lloc molt bonic i molt tranquil prop de Betlem, però vam acceptar i ara ens trobem aquí a la casa que es diu Ratisbon pel nom del fundador, el fundador també d'aquesta congregació dels germans de Sió, que es deia Alfons Ratisbon, que era un jueu que es va convertir a Estrasburg. Doncs mira, nosaltres continuem a la mateixa casa que conserva el mateix nom de Ratisbon.
Pel que vostè ha explicat una mica, pues, aquest lloc on està, aquest lloc del món on està, pues, hi ha tres religions principalment, suposo que la religió musulmana, la religió jueva i la religió cristiana, que una mica conviuen en una zona, de vegades, en nosaltres que ho veiem des de fora, una mica conflictiva, o almenys és la impressió que dona,
sí.
No?
Ja,
perquè vostè estaria situada a la part de Palestina, diguéssim, o a la part de més del propi Israel, per entendre'ns.
Mira, com a lloc, primer a Cremisant, quan estava en prop de Betlem, estava a la Palestina, ara, com que vivim a Jerusalem, i de Jerusalem vivim a la part jueva, ara som doncs a Israel, hem passat de la Palestina a Israel. El que fem nosaltres és cercar d'estar més o menys al mig, perquè és una qüestió molt espinosa i és molt fàcil de caure en un extrem o en un altre. I nosaltres, com a religiosos, com a sacerdots, com a cristians, cerquem d'estar més o menys al mig, de comprendre els uns i els altres i d'ajudar els uns i els altres amb tot el que podem.
En aquest cas, hi ha molts seguidors de la religió cristiana en aquell lloc on està?
Sí,
o és
aquí
més...
hi ha fonamentalment els cristians que són àrabs, que són ja els continuadors de la primitiva comunitat cristiana, ja del temps dels apòstols. És a dir, 20 segles o 21 segles que hi ha aquesta religió. El que passa que després, amb totes les vicissituds històriques, les invasions, la fundació de l'estat d'Israel, etc., ara les religions majoritàries són la jueva, aquí a Israel, i també la musulmana. Els cristians són només un 2%.
Però a nivell de convivència una mica de la comunitat cristiana amb la resta de comunitats, la jueva i la musulmana, hi ha molts problemes o...?
No gaires, no. Som pacífics, nosaltres cerquem de ser pacífics.
Sembla que més, el problema sembla que sigui més entre els musulmans i els jueus, no? Almenys la impressió que es dona.
El problema és polític, no? Entre l'estat jueu i el futur estat de la Palestina. És cosa política entre els dos pobles o dues races, no? Nosaltres estem una mica al marge, o al mig, si tu vols. Ara sentim molt també aquest problema, i ens afligeix molt tot el dolor, tot el sofriment, especialment de part dels palestins, per l'ocupació jueva, particularment als territoris ocupats, que des de la Guerra dels Sis Dies, el 1967, doncs, és un poble sotmès, un poble ocupat, que no pot desenvolupar tota la seva llibertat, tota la seva capacitat, com un poble...
Bueno, que, a més, estan separats de la resta per aquell mur de la vergonya, una mica...
Sí, una mica sí, que encara està continuant-se fent. És un mur, ho has dit molt bé, el mur de la vergonya, Però mira, són aquestes situacions... o tot o res, i en aquest sentit Israel és molt radical i ha optat per o tot o res, i ha sabut aquest mur que va ser condemnat ja per el Tribunal Internacional de l'Haia, però ells continuen fent, i amb totes aquestes divisions, amb molt de sofriment de part dels palestins.
I ara parlem una mica de l'actualitat. Aquesta situació que s'està donant actualment a Egipte, vostès que són veïns, els afecta d'una manera especial o no?
Certament. Aquí, a Israel, o a Palestina actualment, la situació és normal, és tranquil·la, però preocupant. I sobretot el govern d'Israel està molt preocupat i la gent que se n'empèn, la gent de cultura, se n'adona que el perill pot ser molt gran. Perquè aquests aldarulls, aquesta revolució popular, Egipte sobretot, no?, es pot estendre a molts altres llocs del Pròxim Orient, especialment al Líban, que també és un altre punt molt conflictiu. I el perill és que després del règim de Hosni Mubarak, que és un règim, serà tot el dictatorial que es vulgui, no? Però ha estat un règim estable que ha permès, si més no, la relació amb Israel i Egipte. Ara, si aquest règim canvia per un altre més radical, més islàmic, la cosa pot ser molt seriosa. I és el que té Israel. Per això aquests dies el primer ministre d'Israel, Netanyahu, no fa altra cosa que enviar missatges a tota Europa, als Estats Units, a l'ONU, perquè puguin intervenir, perquè actualment Israel s'hi troba molt sol. Està experimentant un aïllament molt gran per la seva inactivitat amb el procés de pau, per aquest govern que és massa dretà, massa dur amb els palestins, massa poc maleable per l'Amèrica. És a dir, ell mateix serà tisolant. Basta veure el cas darrer de la Turquia, que era aliat i un gran amic d'Israel. I era una carta molt positiva al favor d'Israel, perquè és un país musulmà, tot i sent laic, que era amic d'Israel. Ara sí li ha tornat enemic.
Per les circumstàncies que es van donar.
Era de la flotilla, que recordaràs.
Sí, sí, sí. Si li sembla, ara parlem una mica de... Vostè, des de que va marxar cap a Israel, cap a Belém, cap a Jerusalem, suposo que ha anat venint de tant en tant aquí, a la seva terra, al Priorat.
Sí, sí, gairebé vinc cada any.
Cada any.
Tinc la família, tinc els germans, al Marroig, un altre viu al Marroig, els altres viuen a Barcelona. Però vinc ara gairebé cada any, sí, sí.
I què definiria, què és el que enyora més una mica del fet de la seva terra, diguéssim, pel fet d'estar on està vivint normalment, i què és el que troba més en falta? No sé, què us diria vostè?
Aquí a Israel, com que és un territori mediterrani, es veu la mateixa geografia que podem tenir al Priorat. Els mateixos boscos de pins, d'alzines, hi ha les vinyes, hi ha els ametllers, hi ha el blat. És un territori com si fos casa nostra. I en aquest sentit hi ha poca diferència. El mar Mediterrani és el mateix, l'únic que a Catalunya veiem sortir el sol per la part de llevant, i aquí el veiem pondre's per la part de ponent. Pues amb el mateix mar Mediterrani, la mateixa història, en el sentit que també nosaltres vam estar tant a Catalunya com a Palestina sota els romans, després sota els àrabs, etc. És una cosa molt igual. Ara, si t'has de dir alguna cosa que a vegades puc sentir un cert enyorament, jo diria que són els cants i els versos de Catalunya. Aquests cants, sobretot, ara que avui acabem el temps de Nadal, no?, el dia de la Candelera, hi ha aquests cants tan bonics, les Nadales tan tradicionals que acompanyen la celebració del pessebre o les celebracions després de la missa, l'adoració del nen, no? Són coses que han deixat una profunda petjada en el cor de...
Però vostè pot ficar el caganer al pessebre de què fan aquí, o no? Per exemple, el caganer, que és molt d'aquí a Catalunya, per exemple, el pessebre que fa aquí a Jerusalem, no el podria ficar, per exemple?
No. Sí.
No.
Aquí normalment es fa, però amb una influència molt, molt italiana.
Uh-huh.
Els italians són els grans mestres dels pessebres, no? Perquè el pessebre es va fundar a Itàlia, uh-huh. Sobretot al sud d'Itàlia, hi ha coses meravelloses. Uh-huh. I aquí, a Israel, a les parròquies, doncs es veu molt aquesta influència. I aquesta figura del pessebre català és totalment ignorada.
Uh-huh. I, per exemple, a nivell d'alimentació, com que vostè ha anomenat que una mica els fruits de la terra podrien esdevenir una mica els mateixos que aquests d'aquí, que els d'aquí, el vi, l'oli, etcètera, etcètera. Per tant, suposem que el que és la cuina pròpia de la zona s'assembla relativament al que podem menjar nosaltres aquí. Potser no hi ha el pa amb tomaca, no ho sé.
Això també és una cosa que a vegades es nota faltar, no? El pa amb tomaca tan característic.
Bueno, però és molt fàcil fer-lo, d'altra banda.
Sí, però com que es posa una sèrie d'ingredients, etc., no sempre es troba mà, eh?
Uh-huh.
Bé, ara, de totes maneres, la cuina que tenim aquí és una cuina tradicional mig àrab i mig italiana. Dic italiana perquè aquí els italians, com nosaltres mateixos, que tenim una comunitat amb molts germans italians, doncs predomina. I es barregen, doncs, per exemple, la pasta aixuta d'Itàlia, que molt sovint es menja, amb les menges típiques d'aquí de la Palestina.
Mm-hmm. Quin va ser l'últim dia que va trepitjar la nostra terra?
Va ser a l'agost passat.
L'agost passat, és a dir, el 2010, fa ben poc.
Em sembla que va ser el 4 d'agost.
El 4 d'agost.
El 4 d'agost, sí.
I va estar molts dies?
Un mes, una cosa així.
O sigui, quan ve per una estada una mica més llarga.
Vora un mes, uh-huh. Vora un mes, sí.
Una mica com si fossin les vacances, per entendre.
O les vacances, sí.
Uh-huh.
Sí.
Doncs
i vaig sempre al Marroig, vaig primer a Barcelona, uh-huh. I després vaig sempre al Marroig uns 8 o 10 dies.
Uh-huh.
Allà a trobar la gent, a saludar la gent, tants amics, tantes persones conegudes, com sempre, no? Uh-huh. Allà m'agrada molt el meu poble i me l'estimo molt.
Uh-huh. Bé, doncs, el temps s'està exhaurint. El nostre objectiu d'aquest programa és apropar-vos. Jo ja sé que esteu sempre en contacte amb Catalunya perquè feu un programa a Ràdio Estel, per tant, mantenir un contacte, doncs, com aquell que diu, setmanal, a banda de amb els familiars, amb gent pròpiament en Catalunya. Per tant, esteu relativament a prop, tot i estar lluny. Però bé, ens fa molta gràcia que des d'aquí, des de la ràdio de la seva comarca, puguem tenir un contacte, encara que sigui per via telefònica, per apropar-vos una mica més aquí a la seva terra.
Molt bé, Armand. Sempre que ho desitgem, jo estaré a disposició i molt content.
Doncs bé, Joan Maria, no queda temps per res més. Moltes gràcies per haver atès els telèfons de Ràdio Falset. Què diu?
No, que gràcies a tu i a tots vosaltres.
Ja li han dit abans fora de micro que ja que la nostra emissora està ficada a la xarxa d'internet, pues en qualsevol moment pot estar en contacte amb Ràdio Falset i pot escoltar aquest programa i qualsevol altre de la nostra emissora, que és una emissora pobra, però bueno, dins del que podem fem, i res més, sàpiguen que allí ens poden escoltar, no només aquesta vegada, sinó que ens pot escoltar sempre ficant Ràdio Falset,
molt bé.
I almenys es podrà escoltar.
Molt bé, enhorabona per aquesta iniciativa, que és molt cordial, molt bonica, no? Tot que sigui un lligam de comunicació, de coneixement, de cultura, és una cosa molt apropiada, i ho feu molt bé, enhorabona, eh?
D'acord, doncs moltes gràcies i el deixem anar a descansar perquè ja sabem que si aquí són les set i mitja...
Les quarts de nou del vespre són aquí.
Aquí ara són les 8:30, segurament pues ara d'aquí una estona no gaire pues ja aniran a descansar. Perquè aquí també tenim més costum d'aixecar-se potser una mica més de matí, oi?
aquí, aquí entre 5 i 6 ja ens aixequem a dalt del matí.
Uh-huh.
Sí, sí.
Molt bé, doncs.
Doncs a reveure, hermana.
Doncs a reveure i moltes gràcies.
A reveure, adéu-siau.
Bé, i fins aquí el nostre programa, el del Priorat Cap al Món, un programa en què avui hem travessat el Mediterrani i ens hem anat cap a Jerusalem per parlar amb el Joan Maria Bernet. Ha estat un plaer poder parlar i poder apropar-lo una mica a la ràdio de la seva, una ràdio de la seva comarca. Bé, doncs, res més. Fins aquí el primer programa del Priorat Cap al Món d'aquest any 2011. Hem estat Armand Pi a la part de locució i Ivan Girones a la part tècnica. També us recordem que tot seguit tenim el Va de Llibres, que com sempre us presentarà tot un seguit de novetats que podem trobar a la biblioteca del nostre poble. I bé, res més, deixeu-vos, emplaçar-vos a que continueu escoltant la nostra ràdio i per part nostra us deixem en bona companyia i us esperem el mes de març ja per tornar-nos a retrobar amb alguna persona de la nostra comarca que està arreu del món. Res més, doncs, fins una altra.